Ràdio Maricel a cel obert.
Ahir es va fer en el Saló d'Or del Palau Maricel la presentació pública d'aquest, entenem que, projecte ambiciós com és el del futur centre d'interpretació de la festa. La seva exposició va anar a càrrec del president d'aquesta comissió que s'ha encarregat d'elaborar el projecte que, bé, ha trigat, com aquell qui diu, un any des de la seva creació. Ens estem referint a Joan Duran, a qui saludem. Joan, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Han passat unes hores des de l'exposició pública. Què tal? Com ho sentiu, la gent de la comissió, després d'aquesta posada en escena d'aquest projecte?
Bé, es va valorar bé, perquè ens vam poder explicar tot el projecte en tota la seva extensió. Ens va semblar que va estar ben acollit, i nosaltres ens sentim també recolzats per part de tant de les regidories com de l'alcaldia, com de les entitats que han donat suport a que aquest projecte es redactés i anés tirant endavant i arribés fins al moment que estem ara, no? Que ha estat, a part de l'Ajuntament, l'Agrupació de Baixos Populars i el Consorci del Patrimoni.
Estem parlant, en qualsevol cas, Joan, d'una vella, molt vella, reivindicació, si es pot dir així.
Sí, és una...
Portem molts anys parlant de casals, de museus, sí, digue-li com vulguis,
sí, sí.
Fins que hem arribat a aquest punt que va quedar clar ahir, no? Vull dir, el de centre d'interpretació, més enllà una miqueta de considerar l'espai com un espai, valgui la redundància, museístic.
Sí, o sigui, fa molts anys que aquest tema està sobre les taules tant de les taules
de molta gent
de l'Ajuntament com les taules de discussió, de molta gent interessada per la festa, no? El que passa és que fins ara, diguéssim, no s'havia plantejat el model d'aquest equipament, no? O sigui, s'havia parlat d'un casal de festa major, s'havia parlat d'un museu de la festa, s'havia parlat de diverses coses, però d'una forma vaga i sense posar, diguéssim, els conceptes sobre la taula de dir, ens decidim per fer, o sigui, per aplicar un d'aquests models, no? Tots poden ser vàlids, però clar, vull dir, s'ha de prendre una decisió, no? De dir, doncs, ho enfoquem cap a aquesta banda.
Uh-huh.
I la comissió, que en un principi ens vam plantejar quin era el model que més interessava a Sitges, ens vam decidir per desenvolupar aquest museu aquest model de centre d'interpretació, més que no pas un museu clàssic, o més que no pas un hotel d'entitats o un casal de festa major, que entenem que a Sitges hi ha altres equipaments culturals que poden fer aquesta funció.
Això s'hi va referir precisament l'alcalde Miquel Forn, va dir,
sí,
que la gent no es pensi ara que això serà un museu on anirem a veure els gegants i ja està. Això serà quelcom més.
Sí.
Quelcom més.
Sí. Serà...
I bàsicament ho podríem definir com un espai, ho veu dir, viu. És a dir, que
sí,
tingui la seva pròpia vitalitat.
Sí, és un espai que el que pretén és, per una banda, mostrar de quina manera Sitges viu la festa, i mostrar-ho de diverses formes. O sigui, mostrar-ho a través de material que ha d'estar exposat, això és evident, però també mostrar-ho a través d'una forma que atrapi el visitant, tant el de Sitges com el visitant que pot venir de fora, perquè realment, mentre visiti aquest espai, pugui viure o tingui una vivència que pugui assemblar-se al que pot viure un ciutadà de Sitges durant la festa major, no? O sigui, que d'alguna manera es puguin transmetre aquestes emocions, aquesta bombolla de sentiments que és la festa major.
Mm-hmm.
Llavors això,
sí,
es pot viure a través d'una part del centre, que seria l'espai expositiu del centre, però també a través de totes les activitats que s'hauran de desenvolupar al voltant d'aquest centre, no? O sigui, perquè sigui un espai viu, aquest centre, a part de mostrar, ha de captar l'interès organitzant activitats, organitzant tallers, organitzant visites guiades, però també oferint espais per reunions de colles, per guardar elements del patrimoni festiu, per oferir sales per exposicions temporals, per oferir una zona que pugui ser un petit auditori, una petita sala d'actes, per per fer cursos, per fer conferències, per fer reunions, evidentment. Uh-huh. I d'aquesta manera, tot el complex cultural doncs pren un altre valor, no? Pren el valor aquest de lloc viu, de lloc que tu pots visitar, que pots visitar moltes vegades, però que a més pots viure des d'un altre vessant, no? O sigui, des de la vessant més de relació amb els altres agents de la festa.
Quin va ser el punt primordial per la gent de la comissió a l'hora de començar a valorar ja el projecte? És a dir, per on comencem?
Bé, el punt d'inici va ser decidir que volíem fer un centre d'interpretació.
Val.
O sigui, que no volíem fer, que no volíem tirar cap a altres models, no? Sinó que volíem fer un centre d'interpretació que transmetés quelcom més, que no fos simplement l'observació
del... Sí, sí, l'impacte visual, vaja.
Això mateix. Mm-hmm.
Hi ha algun model en aquest sentit? Es veu fixar en algun model?
Sí, nosaltres ens vam fixar, o sigui, primer amb la teoria, diguéssim,
sí.
O sigui, que s'ha escrit o que s'ha estudiat de la forma com s'ha de construir un centre d'interpretació, és a dir, quina és la finalitat que té un centre d'interpretació. I després doncs, ens vam fixar amb centres que podien més o menys assemblar-se amb el que es vol construir a Sitges. Mm-hmm. Sí.
I a partir d'aquí, sí, doncs, una miqueta...
Sí, o sigui, nosaltres perquè ens entenguem, volem fer alguna cosa que s'assembli més a la Casa de la Patum de Berga, per exemple,
sí,
que no pas al Casal de Festa Major de Vilafranca del Penedès.
D'acord,
per exemple.
D'acord, seria un bon exemple.
Més cap a aquest concepte d'espai expositiu més modern, i de pol d'atracció també.
Tenim el concepte, tenim la idea bàsica, la del centre d'interpretació de la festa. A partir d'aquí, què hi volem posar? Què hi volem que el visitant quan arribi i vegi,
sí,
i escolti i senti, doncs s'hi trobarà.
Sí, nosaltres el que volem és
i això vosaltres ho veu anomenar com àmbits expositius.
Els àmbits del centre, sí, o sigui, el centre ha de tenir primerament, o sigui, diguéssim, la part més important del centre seran els àmbits expositius, que s'han definit diversos, no? També seguint una mica doncs, les directrius de què seria, o sigui, de quina manera, perquè funcioni realment, o sigui, perquè comuniqui, doncs com s'organitzaria un centre d'interpretació. Un centre d'interpretació, doncs, per exemple, ha d'oferir una comunicació que sigui atractiva, o sigui, que atrapi de forma molt directa al
visitant.
I això, per exemple, nosaltres ho volem materialitzar amb un primer àmbit que l'hem anomenat espai de rebuda, que té un nom concret que és Moixiganga Centre de Gravetat. I llavors, a partir d'aquest primer àmbit, el que volem és atraure el visitant doncs, en diversos inputs sensorials, sons, imatges, que realment doncs atraguin doncs l'espectador, doncs,
és a dir, hi ha un primer impacte, pel visitant i trieu, no sé si dir el pal de paller.
Sí, triem el pal de paller,
que és la Moixiganga,
el centre de gravetat, sí, sí, que és la Moixiganga, que creiem doncs que resumeix diverses de les característiques que té la Festa Major de Sitges, no? O sigui, la Festa Major de Sitges és una festa apassionada i això es veu amb la Moixiganga. És una festa on hi participa molt tipus de gent, diversa, no? I això també es veu, no? Doncs amb la Moixiganga, de fet, deixa de ser un símbol, no? de col·laboració entre persones per aixecar un edifici nou. També té aquest àmbit, diguéssim, del misteri, no? Es representa en un tipus de música i en un tipus de representacions plàstiques, es representa quelcom que significa alguna cosa que va més enllà d'una representació plàstica, no? Vull dir que té un significat al darrere, i sobretot que és una festa viscuda, i això doncs, es veu molt, per exemple, en la manera com els espectadors o com la gent de la festa doncs, espera i rep el Ball de la Moixiganga.
Aquesta seria la rebuda que tindria...
Sí.
Diguem-ho així, el visitant. Passaríem a un segon àmbit que heu anomenat Microcosmos Sitges.
Sí, aquest segon àmbit és una manera doncs, de centrar els espectadors, els visitants, en el que és l'àmbit que després rebrà la festa, no? O sigui, Sitges en si, o sigui, el poble, les característiques que té i com aquestes característiques al final han desembocat en la creació d'un model de festa i d'una manera especial de viure la festa. I aquest espai estaria com també dividit en diversos espais. Un primer espai és el que hem anomenat paisatge, que és la manera com els espectadors poden centrar-se d'una forma més geogràfica, doncs, sí. On és Sitges, quina és la seva singularitat a nivell de paisatge, a nivell d'entorn natural, a nivell d'entorn arquitectònic i també, molt important, a nivell del seu entorn cultural, o sigui, quins moviments culturals doncs, han fet que Sitges actualment sigui com és, no? Després hi ha un altre subapartat d'aquest microcosmos Sitges que hem anomenat l'àmbit de la vida, no? Que és que volem explicar de quina manera han viscut els sitgetans al llarg de la història, o sigui, quines han estat les diverses realitats socioeconòmiques de Sitges, també per entendre doncs, on som i perquè per entendre on som doncs, hem de saber
d'on venim també, no?
Hem anat venint, no? O sigui, explicar això, doncs, que hem estat una vila marinera, que una vila abocada a l'agricultura, a la indústria i actualment doncs, més abocat al turisme.
El turisme.
I això s'ha de saber per poder interpretar doncs, la personalitat de la gent de Sitges. I després un altre apartat, també dins d'aquest microcosmos, en què volem explicar de quina manera els sitgetans celebren la vida. I és a dir, aquí parlaríem del calendari festiu de Sitges, totes les festes que
s'hi fan.
Que s'hi fan. I ens centraríem sobretot en els preparatius de la festa major. De quina manera Sitges es prepara per celebrar els seus patrons. I d'aquesta manera aquí, per exemple, es podria aprofitar d'entregar als visitants una mena com de programa d'actes de festa major que fos genèric, no? Perquè a partir d'aquí servís ja com si el propi programa d'actes fos a partir d'aquest espai doncs, la guia per anar passant pels altres diversos espais del centre d'interpretació.
D'acord. Tenim ja, per tant, els dos primers àmbits expositius i passaríem a un tercer que, bé, és allò...
Que és l'àmbit central.
El central, i el seu propi nom així ho indica, la Festa Major.
La Festa Major, que l'hem anomenat també una cosmologia, perquè pels sitgetans la Festa Major és un univers a part. I és un univers que regeix per les seves pròpies lleis, com sabem. I llavors en aquest espai, que seria el més important de tot el centre, a nivell també de metres quadrats, diguéssim, on hi hauria el gruix important del que volem mostrar, també estaria dividit en diversos àmbits que anirien una mica, diguéssim, en relació amb com evoluciona la Festa Major, les famoses 36 hores del folklore, però en cada un d'aquests espais aprofitaríem per explicar una de les vessants de la Festa Major. No? Per exemple, començaríem amb un primer subàmbit, diguéssim, que es titularia La música en la festa, i aquí introduiríem la Festa Major a través de la música.
De la música.
I aprofitaríem, evidentment, per explicar doncs, la importància que ha tingut Sitges en el món de la gralla, a nivell, no només a nivell local, sinó a nivell nacional.
De país.
Sí, de país. I explicar les altres músiques de la Festa Major, els músics tradicionals, la copla, la banda, la mitja copla, i tot això, doncs, evidentment emmarcat en el que és l'acte inaugural de la Festa Major, que és l'entrada de grallers.
Uh-huh.
I explicar la música a partir d'aquest acte i poder-ho extrapolar a altres vessants doncs, en els quals doncs, Sitges i la música que s'ha generat des d'aquí doncs, són importants. Després, un altre àmbit és on parlaríem diguéssim, del ritual d'inici de la Festa Major, que és la vigília de Sant Bartomeu a les dues del migdia, doncs quin és el ritual no? d'inici de la festa? Doncs, explicar els mortarets, explicar els tocs de campana, explicar les sardanes pròpies de la Festa Major de Sitges, com tot això funciona alhora, i explicar la sortida de tota la imatgeria festiva i aquí explicar doncs, quina és la imatgeria festiva de les nostres cercaviles i processons.
Aquesta imatgeria festiva estarà exposada,
sí, però encara no, aquí.
Encara no hem arribat
encara
aquí.
No hem
encara
arribat
no hem arribat, d'acord.
O sigui, d'aquí es faria una petita introducció a través d'altres suports.
Uh-huh.
D'altres suports. Que poden ser...
Visuals, sonors...
Evidentment han de ser visuals, han de ser sonors, però diguéssim el que és el suport, doncs s'ha de pensar encara doncs, què es farà servir, no? O sigui, si es farà servir projeccions d'imatges, si es farà servir pantalles, sí. Si es faran servir doncs, programes informàtics doncs, que et permeti doncs, fer un viatge a través d'una cercavila, per exemple. Tot això, és evidentment, és el projecte són, museogràfic...
Són els detalls que falten redactar, per definir.
Clar, que s'haurà de redactar en una segona fase, que de fet... O sigui, ara potser estaríem a la fase 0, sí. O a la fase, diguéssim, inaugural del projecte, i a partir d'aquí s'hauria d'anar desenvolupant en diverses fases, i una de les primeres fases seria doncs, redactar el discurs museogràfic que ha de tenir aquest centre, evidentment amb l'ajuda de persones que coneixen doncs, com actualment es munten els museus moderns, no? Amb quins suports, amb quins gadgets informàtics... Doncs, funcionen per realment fer un equipament que no quedi antiquat al cap d'un any, sinó que durant molts anys doncs, pugui... Doncs,
bé, adaptat, com es diu en aquests casos, als temps actuals.
Als temps actuals sí. i a les noves tecnologies. Això és molt important.
És bàsic.
Bueno, estàvem aquí a la vigília. Després hi ha un altre àmbit en què ja parlaríem de la diada principal de Sant Bartomeu, i en aquest àmbit volem centrar-nos sobretot en el que és el ritual de la matinal, i abans de parlar de la matinal parlaríem també de la importància del foc en la festa major de Sitges, o sigui del castell de foc, dels balls amb foc, dels diables amb els parlaments dels diables, i a mesura que va sortint el sol, diguéssim, del dia de
Sant Bartomeu,
doncs parlaríem de la matinal, parlaríem d'un ritual molt propi de Sitges, que és, per exemple, l'entrega de l'ofrena de flors durant la matinal. I després ja ens conduiríem amb el següent àmbit, que ja, com si ens centréssim pràcticament doncs, a l'hora de l'ofici, de la sortida d'ofici de Sant Bartomeu, on parlaríem del patronatge de Sant Bartomeu i de Santa Tecla, perquè quan parlem de festa major sempre, o sigui, parlem de les dues festes majors, parlaríem això dels patrons, i seria en aquest ja espai central, dins de l'espai central, on sí que tindríem exposat tota la imatgeria festiva, que vol dir les tres parelles de gegants, els cabassuts, el drac i l'àliga.
Val.
Llavors, aquesta exposició s'ha pensat que sigui visitada també d'una forma...
Diferent, diguem-ho així.
D'una forma especial.
No els veurem com els acostumem a veure sempre, per dir-ho d'alguna manera,
això mateix.
Sinó que tindrem una visió privilegiada.
Això mateix.
No sé si ho he definit bé.
Sí, sí, ho has definit molt bé. El que s'ha pensat és que, simulant el moment de la sortida d'ofici, es pugui veure aquesta exposició des d'una posició d'un balcó. O sigui, com si l'espectador passés i durant una estona pogués veure com surten els gegants des del balcó de l'Ajuntament de Sitges, o sigui, des del balcó de la Casa de la Vila. Uh-huh. És a dir, des d'una visió alçada on es veuria, evidentment, l'exposició de tota la imatgeria, i a més s'ha pensat doncs, que aquest espai pogués estar d'alguna manera cobert o envoltat o... Sí, així... inclòs dins d'una forma de o bé de pantalla o bé de cúpula, on s'hi projectés el moment de la sortida d'ofici, no? El moment en què és de dia, el moment en què esclaten morterets, el moment en què se sent
allò, l'èxtasi,
la barreja de músiques, i van passant tots els balls, no? per davant de l'Ajuntament. És a dir, centrar l'espectador doncs, en aquest moment, diguéssim que seria el moment central de la festa, i també durant aquest primer espai doncs, explicar quins són els balls que participaran a la festa major mentre van passant, els balls que surten, o sigui, els balls de bastons, cerculets, pastorets, gitanes, cintes, etc. I explicar les particularitats d'aquests
balls
en aquest moment en què van desfilant per sota el balcó. Tal. Després ja passaríem cap a un altre àmbit, o sigui, diguéssim, baixant d'aquest balcó, ens centraríem en un altre àmbit que ja, diguéssim, si vol situar l'espectador en el que seria un moment de la processó de Sant Bartomeu o de Santa Tecla, i aquí tornaríem a incidir en el que és la simbologia del ball de la Moixiganga, i la nostra intenció és que l'espectador camini per un lloc com si anés avançant al darrere o al costat del Vall de la Moixiganga per percebre les emocions que la gent sent quan passa aquest ball i alhora poder explicar doncs, la simbologia dels seus quadres. I llavors, un cop traspassat diguéssim aquesta zona, potser perquè gràficament s'entengui, doncs, com més laberíntica, no? Més de,
sí,
més d'això d'un espectador, d'un ballador que passa enmig de la gentada, tornaríem a visitar l'exposició de la imatgeria, però en comptes de fer-ho des d'un balcó, fer-ho ja a peu pla,
d'acord,
amb un canvi escenogràfic, és a dir, tot allò que veiem abans projectat, que era de dia, que era de migdia, que hi havia tot aquell esclat de sortida d'ofici, veure-ho transformat en la projecció del que seria l'entrada del sant
a la parròquia
uh-huh, de Sant Bartomeu
o de Santa Tecla.
O sigui, llavors visitar tota la imatgeria, però ja des d'una altra visió, és a dir, a peu pla. Mentre doncs, es projecta i s'intenta doncs, transmetre quina és l'emoció de l'entrada dels patrons a la parròquia. I aquesta, diguéssim, seria el recorregut per la zona dedicada més, de forma més concreta
a la festa major.
És la festa major i en el que és a poder percebre d'una forma, evidentment que no és la forma vivencial, però bueno, que s'hi podria...
Que s'acosti molt una miqueta a aquesta experiència.
Aquestes experiències, uh-huh, de com es percep el desenvolupament, el ritual de la festa doncs, per una persona que la pot viure en directe. Uh-huh.
Passem a un altre àmbit expositiu que l'heu anomenat Transcendència.
Sí. L'hem anomenat Transcendència perquè fins ara, si us hi fixeu... Doncs,
què és transcendent i què
viscut,
no ho és, no?
Ja.
A partir d'aquí. Això segons com cadascú visqui la festa major, però en qualsevol cas,
sí.
Res.
Fins ara, doncs, per exemple, doncs, durant tot aquest recorregut hem viscut la festa, no? Ens l'han explicat, o sigui, sabem què s'hi pot veure, què s'hi pot viure, no? Uh-huh. I hem... Diguéssim, hem tingut a prop els elements que fan aquesta festa, però potser encara no havíem explicat el significat de tot això. Llavors, en aquest àmbit de la transcendència, el que volem fer és explicar la simbologia de tot el que es veu durant la festa major, no? És a dir, és un àmbit per intentar fer una mica de pedagogia de la festa.
De la festa.
En aquest espai, doncs, per exemple, si està pensat que si expliquin els orígens dels balls, els orígens del nostre folklore, els orígens pagans de tots els balls que nosaltres veiem i a més a més representem, la seva relació amb altres cultures de la Mediterrània, com aquest folklore es va anar cristianitzant per arribar als nostres dies, o quin és, per exemple, el significat del vestuari, el significat de l'utillatge que es fa servir... I tot això creiem doncs, que és, o sigui, que és important, no? Entendre i transmetre doncs, aquesta transformació doncs, que hi ha hagut entre el que és diguéssim, la cultura popular i tot allò que actualment ens transmet. Uh-huh. Després, dins d'aquest àmbit de la transcendència, també volem parlar de tot el que s'ha generat a partir de la cultura popular a nivell artístic. És a dir, com la festa ha generat cultura, ha generat creació pictòrica, creació literària...
És a dir, com ha influït musical, la pròpia festa en els artistes, en aquest
en
cas.
Els artistes, eh? En els artistes de Sitges i en els artistes que no són,
que no
són
som,
de Sitges,
pròpiament,
però que ens han visitat, uh-huh, i que doncs, al llarg de la història...
Sí,
doncs,
sí, han vist en la festa una font d'inspiració.
Una font d'inspiració i, a més, han deixat obra per que ens ho permet demostrar.
D'acord.
No? Per exemple, són moltes, per exemple, les partitures de música que s'han generat a partir de sons populars de la Festa Major de Sitges. El corpus poètic que també s'ha generat a través de la cultura popular doncs, també és molt important, sobretot a través de diversos poetes sitgetans. Perdó. I el corpus pictòric també. Mm-hmm. Tots coneixem, doncs, per exemple, el quadre de la processó de Sant Bartomeu, els quadres d'Agustí Ferrer Pino, per exemple, dibuixos que havia fet la Lola Anglada, per exemple, a partir de tots els inputs sensorials rebuts a través de la
festa.
De la festa, uh-huh. i un llac, etc.
Uh-huh.
Aquí també aprofitaríem per parlar del cartellisme, o sigui, com el fet d'anunciar la festa a través dels cartells, a través dels programes, doncs ha generat un art que té una tipologia d'art, no?, que és el cartellisme, que també ha estat important, i hi ha obres molt remarcables, i com això ha tornat després als nivells més populars, doncs, en què la gent ha tornat a interpretar el folklore a través de les samarretes que es vesteixen, a través dels petits objectes d'ornamentació, doncs, que es confegeixen a través, doncs, uh-huh. dels símbols que veiem a la festa major.
Fins al punt que gairebé tots hem esdevingut petits artistes.
Clar, i això és molt important, perquè això indica, doncs, que tots duem els símbols de la festa molt, molt, molt dins nostre, no?
Uh-huh.
I això, evidentment, doncs, acaba
com ha anat evolucionant fins a arribar a aquest aspecte que deies de les samarretes.
I acaba expressant-se, doncs, de diverses formes.
Uh-huh.
I actualment, doncs, és una forma molt viva, doncs, d'expressar-se a través d'aquests petits objectes artístics. I tot això creiem que s'ha d'explicar perquè és important i perquè demostra que el poble viu molt lligat a la seva tradició.
Uh-huh.
I això no passa a tot arreu.
No passa a tot arreu, és evident. Passaríem a un altre àmbit.
Bueno, abans de sí? passar a l'altre àmbit, en aquest àmbit, diguéssim,
de la transcendència... Quedaria un subàmbit més.
Sí, hi ha més subàmbits. Un és de la forma com s'ha estudiat la festa,
sí?
perquè la Festa Major de Sitges té molts estudis realitzats, estan dispersos, però es podria fer un esforç d'ajuntar-los, digitalitzar coses que fa molts anys que no són introbables, fer un esforç també de resum, de recopilació, de posar en boga tot el que ja existeix i unificar-ho, i una de les formes és precisament, doncs, mostrar la gran varietat d'estudis que s'han realitzat a través de moltes iniciatives, no? Tots recordem els quaderns de l'Escola de Grallers, però també tots els premis folklore, que alguns s'han publicat, altres no, les publicacions que ha fet el grup d'estudis sitgetans sobre la festa, els monogràfics que s'han editat també a través de l'Ajuntament de Sitges, i molts i molts i molts estudis, petits estudis, petits articles publicats en quaderns en programes de Festa Major, per exemple.
En són uns quants, eh?
Són molts.
En són uns quants.
Són molts. Mm-hmm. Són molts.
Vull dir que aquí tenim material aquest, per...
Clar, hi ha molt material i tots ens faríem creus del material que hi ha.
Segurament.
I això és important remarcar que hi ha hagut moltes generacions d'estudiosos i de gent aficionada a la festa que han treballat per la festa.
Mm-hmm.
I això s'ha d'explicar.
S'ha d'explicar.
Perquè tampoc no és una cosa tan evident ni tan extensa. I finalment, en aquest, un altre àmbit d'aquest àmbit, és la manera com els sitgetans transmetem la festa, i aquí és on s'aprofitaria per dedicar un espai rellevant al que és la matinal de Santa Tecla, la forma com s'explica el folklore, com es transmet i com els nous sitgetans descobreixen aquesta passió de participar en la festa. També s'explicaria, doncs, la importància que ha tingut la signatura Sitges, les revistes de cultura popular que s'han publicat i que se segueixen publicant, les sortides que fa el folklore sitgetà fora de Sitges, doncs, per difondre la riquesa sitgetana, i els, per exemple, els programes de Festa Major, que també és una forma, doncs, de transmetre la festa, i és interessant veure com al llarg dels anys, doncs, ha anat canviant aquesta manera de transmetre la festa a través dels programes. De Festa Major. I ara sí,
ja passem a un altre àmbit que heu titulat Des de fora,
Sí.
Com s'organitza la festa, vaja.
Sí. I creiem que és un àmbit important, perquè la forma com Sitges organitza la seva festa és una forma molt genuïna, molt única, i és important explicar-la. I és important perquè creiem que s'ha de saber quins són els agents que l'organitzen a nivell, diguéssim, més institucional, i tots els altres agents culturals, totes les associacions que participen en l'organització i que realment formen un entramat de gent molt diversa, molt voluminosa, i que mostren la vitalitat de la cultura i de, i del, i de, i de l'afany autoorganitzatiu que té i que ha tingut la gent de Sitges al llarg de molts anys, inclús de segles. I aquí parlaríem doncs de com funciona la comissió de festa major, de quina manera la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla i l'Ajuntament doncs intervenen en la presa de decisions i en el que és l'organització de la festa, i del tercer sector, és a dir, de l'agrupació de balls populars de Sitges, de l'escola de Grallers, dels grups dels altres instituts, d'altres associacions de Grallers, Grallers Mercè, totes les noves associacions que han anat sortint d'uns anys ençà, el Prado, el Retiro, els Amics de la Sardana, la Colla Jove de Castellers de Sitges, o sigui, tot aquest entramat d'associacions que sense les quals doncs seria impossible organitzar la festa major.
I ja passem al darrer dels àmbits, que seria l'àmbit dels serveis.
Sí, sí. Que clar, això ja no és, diguéssim, no és un àmbit expositiu.
Evidentment.
Sinó que és un àmbit necessari perquè tot aquest àmbit expositiu prengui vida.
Val.
D'aquest àmbit de serveis n'hi ha, diguéssim, que són els serveis bàsics, que poden ser els lavabos, com pot ser l'espai de recepció, la zona de venda d'entrades, etc. I altres àmbits que creiem que són molt necessaris pel funcionament del centre, com podria ser, per exemple, una botiga de les tradicions, on la gent pogués doncs adquirir els productes de la festa, que n'hi ha molts, evidentment, ja ho sabem, i cada vegada n'hi ha més, i que seria una forma de reorganitzar tota aquesta oferta de material. Hi podia haver un bar, cafeteria, i segons és necessari que hi hagi doncs una zona amb despatxos, una zona amb que hi hagi una sala de reunions i una zona on hi hagi un auditori, que també podria ser una sala polivalent, on doncs fer tot allò que hem dit abans de conferències, reunions, exposicions temporals, els tallers. Es poden desenvolupar en aquest àmbit, diguéssim.
És a dir, tot plegat ha de tenir una pròpia vida.
Sí.
Més enllà de les dates culminants, no?
Sí, i més que res perquè durant les dates culminants el centre esperem que estigui buit.
Evidentment.
Perquè la gent estigui on ha d'estar.
On ha d'estar, que és el carrer.
Això mateix.
Perfecte.
Però sí, ha de ser un equipament que sigui viu, perquè aquí no té sentit. O sigui, no té sentit ocupar uns metres si aquests metres no són viscuts per la gent, no? I si la gent no percep doncs que allò és útil. Que s'ha fet una inversió i una despesa que repercuteix en el poble, que això és bàsic, perquè els diners, la majoria d'aquests diners seran públics, i per tant ha de repercutir en el poble.
Deia això, ha d'anar dirigit evidentment als sitgetans, pròpiament dit, però també a la gent doncs, que ens vingui de fora i que trobi en això un complement més a l'oferta que Sitges té.
Sí,
cultural,
és evident,
museística.
És evident que això va destinat als sitgetans i als visitants, perquè creiem que aquest equipament cultural ens ha de servir per transmetre diversos valors que té la vila, que ens interessa doncs que els visitants doncs entenguin i respectin, no? Un respecte envers la vila, envers les seves manifestacions culturals i festives, perquè si no es coneix doncs no es pot, no, ni es comprèn, ni es pot respectar, ni es pot transmetre a altres
difondre
a altres persones que els hi podria interessar. I a més creiem que també que ampliar l'oferta cultural i museística de la vila amb un tipus de turisme que no sigui el turisme de platja,
sí, de sol i platja,
o de bar, doncs també és interessant, no? És un tipus de turisme cultural, un turisme familiar, un turisme que no només podria venir l'estiu, sinó que podria venir durant tot l'any. I això doncs donaria, vulguis que no, doncs riquesa al poble de molts tipus.
Podríem anar detallant doncs tot el que el Joan ens està comentant, però és que no tindríem temps, això probablement donaria peu i passa una altra conversa o a posteriors converses, i hem d'anar acabant amb coses, amb preguntes que ens poden sorgir, Joan.
Sí.
Això ha de tenir un nom.
Sí.
No es dirà centre d'interpretació de la festa.
Sempre, això sempre ho diem nosaltres.
Aquest nom dona de sortir.
La festa és un nom massa vaga, un nom que és extrapolable.
Molt genèric, evidentment.
I evidentment s'ha de pensar un nom doncs, que tingui un significat real pel poble. Això no ho sabem encara, no s'ha parlat de quina manera s'escollirà el nom.
Val.
No t'ho puc dir perquè no...
Evidentment, perquè si no, no es pot
tenim,
dir, no es pot
perquè
dir.
No tenim nom. Havia corregut un nom entre nosaltres mateixos...
Sí, t'ho volia preguntar si des de la pròpia comissió hi ha alguna idea de nom.
Sí, hi havia hagut un nom, però hi havia hagut un nom quan la comissió va pensar en un tipus d'ubicació, però com que el tipus d'ubicació al final va canviar, perquè ho va decidir la comissió, doncs ens hem quedat orfes de nom.
Doncs...
No puc dir
es pot dir el que es pot dir i el que no,
sí,
doncs no,
mateix.
Evidentment.
Bueno, de fet és públic als diversos espais que es van valorar per
sí.
El centre d'interpretació.
Un era el Mercat Vell
sí.
I l'altre doncs un altre espai, que en aquest cas havia de ser una nova construcció, perquè no
sí.
Existeix com a tal, que és el Parc de Can Robert.
El Parc de Can Robert.
I ja es van valorar pros i contres, sí. Evidentment, i hem arribat fins a on hem arribat.
I l'altre espai, que és el que també es va valorar i que és el que al final la comissió ha optat per recomanar-lo, que és el lloc...
La zona de l'escorxador.
L'antic escorxador, més els espais contigus que estan, diguéssim, en aquesta mateixa zona, diguéssim, en el complexe de l'escorxador.
Preguntes que poden sorgir, que ens poden sorgir, que entenc que són de difícil contesta, no? Clar, això què val?
Això què val?
Això, entenc això val, que això, val molts diners.
Això val diners. Bueno, molts diners no, val diners.
Val diners.
Val diners.
I aquests diners, com es diu en l'argot tradicional,
sí.
Aquestes misses, d'on
surten,
les misses? És a dir, que ha d'existir o ha d'haver un finançament públic,
sí.
Però privat.
Hi ha d'haver finançament de... Sí, dels dos àmbits.
Dels dos àmbits.
Hi ha d'haver finançament per part de l'Ajuntament de Sitges, que ha de fer una inversió, és evident, perquè això, al cap i a la fi, serà un equipament de l'Ajuntament de Sitges, i s'ha d'anar a negociar o a buscar diners sobretot a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona, a veure de quina manera es poden aconseguir diners. A vegades no només són diners, a vegades és maneres de col·laborar, és a dir, que poden ajudar a
sí,
elaborar
sí.
El
projecte.
El projecte, o sigui, són altres formes, diguéssim, de...
Queda clar, és a dir, que el finançament no sempre és mira, jo sóc la Diputació, sóc la Generalitat i et dono tant i aquí s'acaba. No,
és a dir,
hi ha una...
Clar.
A vegades hi ha contraprestacions o altres,
això,
elements.
Això és important, sí.
Perfecte.
I després, evidentment, finançament privat que s'ha de trobar. O sigui, s'ha de trobar empreses que vulguin invertir a nivell d'esponsorització, a nivell de...
Això és feina de l'Ajuntament, Joan? O és feina de... Perquè, clar, a partir d'aquí, una miqueta, el paper de la comissió...
Sí, aquesta comissió...
Ja ha acabat, diguem-ne.
Ha acabat
sí.
La funció que se li va encomanar, que va ser la de redactar
un projecte.
Aquest projecte. Val? Que, de fet, és un projecte definitori del centre d'interpretació. O sigui, no és un projecte arquitectònic ni és un projecte museogràfic. Tot això ha de venir en una altra fase.
En una etapa posterior.
En una altra etapa posterior. Llavors, aquesta comissió que es va anomenar ha fet la seva feina i com que ha fet la seva feina, doncs... l'ha entregat
sí.
I diguéssim s'ha dissolt aquesta comissió. Llavors a partir d'aquí és l'Ajuntament i la regidoria, sobretot la regidoria de Tradicions i Festes i de Cultura, les que han de posar les bases de com això ha d'anar, ha de seguir evolucionant, o sigui, quin full de ruta segueixen per fer realitat el centre d'interpretació. Llavors a partir d'aquí, clar, evidentment nosaltres estem oberts a seguir ajudant a que això es materialitzi.
És a dir, no,
i s'ha de parlar...
No és allò de que, mira, té aquí el projecte, te'l plantifico, jo me n'aparto, evidentment, això no és així.
No és així perquè... Més que res perquè nosaltres hem fet aquesta feina, perquè ens han encarregat, però també perquè ens motivava aquesta feina, no? I se s'entén que si aquesta feina et motiva, doncs voldràs seguir, diguéssim, estant-hi al darrere, més que res, doncs per compromís de poble, digue-li
com vulguis.
com vulguis. O sigui, sempre ens trobaran a tots els que hem estat en aquesta comissió, doncs ens trobaran per qualsevol necessitat que es tingui, i a més, o sigui, això es pot obrir a molta altra gent que pot col·laborar.
I quan serà una realitat això?
Això no ho sabem. Aquests projectes d'aquest tipus, doncs, evidentment sempre es preveu que estiguin que es facin realitat, doncs, a una sèrie d'anys vista.
Hi ha una previsió en aquest sentit?
No hi ha una previsió. Però o sigui, si m'ho preguntes, diguéssim, una pregunta personal...
Sí? Com a Joan Duran, què creus?
Jo crec que això podria ser realitat en un termini d'uns 3 anys. Seria el meu desig. Abans, jo ho veig impossible. Abans és impossible. Bueno, sí, és, jo crec que és impossible. O sigui... No perquè n'hi hagi voluntat, no? Sinó perquè...
Evidentment, tot ha de seguir uns processos...
Ha de seguir uns processos legals, aquí, evidentment, si s'ha de fer un projecte arquitectònic, s'han de fer concursos, tot això porta el seu...
S'han d'adjudicar les obres, evidentment, clar.
Evidentment, tot això porta el seu temps.
El seu timing.
No, i tampoc, o sigui, tants anys esperant que es faci realitat aquest equipament, tampoc no, ara tampoc no ens ve de que s'excursin els temps. O sigui, preferim doncs que les coses es facin doncs amb tota la cura possible i amb màxim consens.
I fins aquí hem arribat.
Sí, no hem parlat dels diners perquè realment no tenim
xifres. No s'ha fet allò un estudi econòmic,
no.
Clar, ni sou economistes ni sou arquitectes,
això mateix.
També s'ha d'entendre, no? I per tant, una miqueta el que deia el Joan, no? A partir d'aquí és una miqueta l'Ajuntament qui ha de gestionar tot el procés de l'obra en si, dels costos econòmics i de qui en definitiva això ho haurà de gestionar.
Sí, això és aquest aspecte també la comissió l'ha parlat. I es van valorar diverses formes de gestió d'aquest centre, o sigui, de diverses maneres de com es podria gestionar el seu dia a dia, i la comissió també ha recomanat dues fórmules de gestió, però clar, això sí que ja és a parlar-ho en una ja tercera fase, diguéssim.
Perfecte. Doncs com dèiem, fins aquí hem arribat, i agraint al Joan que avui ens hagi pogut venir i detallar doncs, aquest, repeteixo, projecte ambiciós que probablement ens feia falta tots plegats, després d'anys i anys i anys parlant-ne, però sense allò posar-hi fil a l'agulla i sense haver allò un paper o uns quants papers de dir, senyors, aquí està això, ara doncs això s'ha de fer realitat.
Sí, és la nostra intenció, i nosaltres sempre hem treballat amb l'optimisme que tota aquesta feina doncs servirà per alguna cosa, i que a més es podrà veure doncs en un termini acceptable de temps.
Perfecte. Joan Duran, moltíssimes gràcies, repeteixo, per venir. Enhorabona pel projecte, pel treball, i sort en el futur, i que aquesta sort una miqueta ens toqui a tots plegats,
sí,
una mica de prop.
Sí, jo penso que ens tocarà a tots, i també és important insistir que és el poble el que hi ha d'estar darrere, no? Que vull dir que s'ha de creure aquest projecte, que de fet l'ha elaborat una comissió ciutadana, és a dir, una representació del poble, però que és interessant que tot el poble doncs s'ho senti seu i vulgui esperonar doncs a les nostres institucions perquè realment doncs el tirin endavant, perquè això és una cosa de poble.
Ha quedat clar el missatge, Joan. Gràcies.